els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Aquesta és la sintonia ben coneguda de Llevat dins la pasta. Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció. Pels qui ja ens seguíeu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, al podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Ens acompanya l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, com sempre.
Bona tarda, Ignasi.
Avui introduïm el testimoni que presentem, el de Xavier Orteu.
A finals de l'any passat, les entitats catalanes d'acció social, ECAS, van fer públic l'informe sobre pobresa i desigualtats, INSOCAT, el número 15. El títol d'aquest document ja avança algunes de les conclusions, perquè és Vides precàries, drets vulnerats. I sota aquest títol es posa de manifest la cronificació i intensificació de la pobresa i l'extensió de la vulnerabilitat. Això, evidentment, implica una vulneració dels drets de tota persona a viure dignament. Per aprofundir en la recent edició d'aquest document, tenim entre nosaltres a Xavier Orteu, que és director d'Insercop i membre de l'ECAS.
Bona tarda, Xavier. Gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Parlem amb Xavier Orteu de l'informe INSOCAT, Vides precàries, drets vulnerats. Bé, primer de tot, com resumiries els objectius i l'acció de l'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, quines entitats en forma part i amb quina freqüència es publica aquest informe? Anem per parts.
Doncs mireu, ECAS és una federació d'entitats de tot Catalunya, entitats que treballem en el camp del tercer sector, en l'acció social. Ja és una organització que ja no és que sigui de les veteranes, però ja portem vora 20 anys treballant, per tant ja portem, diguem-ne, una certa història. Va néixer amb l'afany d'agrupar totes aquelles organitzacions que havien sorgit per defensar la justícia social, no? En el marc, diguem-ne, de l'estat del benestar i de la regeneració democràtica i de la construcció, diguem-ne, dels drets socials bàsics, no? I amb aquest impuls ens vam trobar que hi havia... Catalunya té molta riquesa d'organitzacions que d'una manera o d'una altra s'han vinculat amb la defensa dels drets o amb la lluita de la injustícia. I aquí hi ha fundacions, associacions, cooperatives, hi ha tot tipus d'organitzacions. Llavors el que veiem és que per respectar justament aquesta pluralitat, que és una riquesa que tenim a Catalunya, calia també dotar-nos d'organitzacions fortes que també poguessin fer de paraigües i poguessin, diguem-ne, vehiculitzar certes reivindicacions o canalitzar també certes preocupacions del sector, no? De fet, l'INSOCAT, que és aquest informe, és un reflex d'aquesta intenció. O sigui, és un informe que després us explicaré més al detall, però és un informe que el que pretén és agrupar diferents dades que normalment se'ns presenten pels mitjans de comunicació de forma separada i agrupar-les perquè tots o des de qualsevol persona, diguem-ne, de poble, de carrer, pugui tenir una visió de context, una visió global de què signifiquen totes aquestes taxes, aquestes dades. Perquè sí. el que ens passa de vegades és que se'ns presenten dades de forma aïllada i ens pot donar una falsa percepció de la realitat, no? I aquest informe justament el que apuntes amb aquesta línia. La dada més interessant és que, tot i que suposadament estem en una situació de generació de riquesa, parlo en termes amplis d'anys, no només aquest any, sinó portem, no, hi ha un enriquiment, inclús una reducció de l'atur, hi ha un augment de la pobresa, no? I sembla una contradicció que em penso que és interessant.
Doncs anem a aprofundir una miqueta més sobre aquest darrer document de l'ECAS, que es titula Vides precàries, drets vulnerats. Com s'estructura aquest document?
Aquest document nosaltres fem dos tipus de treball. Fem, per una banda, un treball d'anàlisi quantitativa de diferents dades, no? I diferents taxes que ja existeixen, Una de les més conegudes és la taxa Arope, però no només això, sinó també del PIB, de les taxes d'ocupació, del Gini, etc. Hi ha diferents... I se fa una recopilació d'aquestes dades i se fa una anàlisi. I aquesta anàlisi se contrasta amb la realitat que es troben les entitats treballant en el dia a dia, per exemple. Nosaltres podem llegir doncs, que s'està feminitzant la pobresa. Sí? Mm-hmm. És una cosa que els mitjans ho recullen i ho expressen. Però nosaltres, a partir d'aquesta afirmació, si es recull amb dades, el que fem és mirar el contrast amb les organitzacions que estan treballant en primera línia per combatre les situacions de pobresa i els hi preguntem, o ens preguntem a nosaltres mateixos, si és això el que veuen i quina és la cara, no?, que té aquesta feminització de la pobresa, no?, com són aquestes dones o com és aquesta pobresa. Llavors, entre aquests dos nivells d'informació, o sigui, la copsar de forma directa, no?, a les situacions de pobresa, amb aquest exemple que s'estic posant, i les dades, diguem-ne, que venen donades per aquestes taxes, fem un informe que intenta expressar doncs, quina és la realitat del país en cada moment. Els informes, aquest informe és temàtic i vincula al voltant de les vides precaritzades, dic jo, per donar-li una volta, no només precàries, sinó precaritzades, perquè quan un parla precàries pot semblar que hagi caigut de... No? Que amb una persona hagi caigut la mala sort, per entendre'ns, no? Com si la qüestió de pobresa fos una qüestió de mala sort o un fortuny. I quan ens adonem de que no, que tot el mecanisme està pensat doncs, per generar aquestes bosses de pobresa, no és només que siguin precàries, sinó que s'han precaritzat, i s'han precaritzat amb mecanismes que es poden explicar i que es poden canviar. O sigui, això és un resultat històric, no és...
Bé, anem entrant una mica més en l'informe. D'una banda, hi ha una primera part sobre la persistència o cronificació de la pobresa i l'exclusió social de la població, a partir d'un dels indicadors, que és la taxa Arope, que també ens pot explicar una mica més el que és, i després la desigualtat, no? Què mesura aquest paràmetre i quins valors està prenent i com evoluciona. Bé, què ens diries breument per anar sintetitzant, si pot ser, d'aquesta primera part i del tema de la desigualtat?
Per exemple, la taxa Arope és una de les taxes més importants, perquè és a nivell europeu, i en realitat és una taxa que incorpora, és multidimensional, però incorpora com a mínim tres elements que són importants. Una que és la taxa de risc de pobresa, una altra que és la taxa de privació material severa, no? I la tercera que és sobre la intensitat del treball que tenen les llars, a part d'altres, però les incorpora. Llavors, el que hem vist, el que valora, perdó, la taxa de risc de pobresa és aquelles situacions que tenen aquelles famílies, aquelles unitats familiars que tenen una renda inferior al 60% dels ingressos mitjans, sí? Per la seva banda, la privació de material severa el que valora és en quines llars familiars no es poden pagar necessitats bàsiques, que pot ser el lloguer, pot ser alimentació, etc. Poden ser temes de manteniment de l'habitatge, etc. I la tercera, que és sobre la intensitat del treball, el que valora són els mesos treballats pels membres de la unitat familiar, diguem-ne, en posició de treballar, amb edat laboral, no? Què és el que ens trobem? Doncs que aquest és una mica un dels titulars que nosaltres vam llançar, que dèiem, escolta'm, una de cada quatre persones de Catalunya estan en situació de risc de pobresa. Un de cada quatre.
Mm-hmm. És molt.
Que és moltíssim.
I tant.
I no només això, sinó que quan fem una anàlisi històrica veiem que des del 2009 això només ha anat augmentant. Ha tingut picos que després ha baixat, però diguem, actualment estem en 26 i escaig, i com estet, em sembla. Hi ha molta gent que està en risc de pobresa. Què li passa a aquestes situacions? O que el volum de mesos treballats, diguem-ne, no supera un mínim, o que els ingressos no superen aquest 60%, o que no poden pagar certes necessitats bàsiques, des de l'alimentació fins a l'habitatge, no? I sembla que sigui una situació que no és provisional, no és el resultat d'una crisi puntual, sinó que és una situació que s'està estabilitzant, s'està cronificant. Sí? I amb aquesta cronificació de la situació, totes les famílies i totes les persones, diguem-ne, que s'hi troben, Citroën són mesos.
Uh-huh. D'altra banda, el document informa també d'indicadors de tipus laboral. Evidentment, el sou a partir del treball és la font d'ingressos de la majoria de la població, de les persones treballadores. Si hi ha algun indicador dels que destacaries en aquest informe, i a més tenint en compte que sembla, pel que dius també, que el treball avui en dia no garanteix la sortida de situacions de pobresa. Per què passa això?
Això m'agradaria explicar-ho, perquè penso que o sigui, una dada important per mi és aquesta, una de cada quatre persones està en situació de risc de pobresa, i una altra dada important és la pobresa en el treball. Uh-huh. Què vol dir? Que el 12% actualment de les persones que estan treballant, tot i estar treballant, no superen el llindar de pobresa. O sigui que
estan per sota del llindar i, per tant, no se'ls considera en la pobresa.
Pobres. Exacte, són pobres treballadors. Penseu que tota aquesta construcció que deia quan explicava ECAS perquè surt, perquè es crea i amb quin impuls, diguem-ne, intenta transformar la realitat sobre la que treballa, se basa en una cosa que forma part de l'ADN de la nostra societat, que és que els drets socials s'han vehiculitzat a través del treball. Diguem-ne, la forma fàcil d'entendre-ho era a través del treball un accedeix als drets, accedeix no només amb uns ingressos econòmics que li permeten viure, sinó a la protecció davant de l'enfermetat, a la jubilació, als accidents, a la formació, etc. Tot, diguem-ne, una constel·lació de drets vinculats amb el fet de treballar. I hem construït totes les dinàmiques, tant d'ajut a les persones com de transformació social, a partir d'aquesta idea bàsica, que el treball permetia a les persones integrar-se socialment i viure en condicions de dret, sí? El fet de que amb aquest indicador, amb la pobresa en el treball, estigui amb aquestes xifres del 12,1, penseu que amb els últims 2 anys, ha pujat un 1,5%, o sigui que és molt, sí? Uh-huh. Ens alerta, primer, de que hi ha molta gent que el treballar no significa que no sigui pobre, segueix sent pobre, tot i treballar, i que el model de societat que teníem, en el que es vetllava, diguem-ne, per la integració, s'apuntava a la fórmula laboral, està en fallida. Ja no garanteix. I per tant, cada vegada que llegim a la premsa o que sentim a la ràdio o que mirem per la tele, doncs els indicadors de que l'atur s'ha reduït, no necessàriament significa que s'hagi reduït la pobresa.
Uh-huh. Avui parlem amb Xavier Orteu, membre d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, i un dels autors de l'informe INSOCAT, Vides Precàries, Drets Vulnerats. Ens queda poc temps, però breument, Xavier, com està afectant la inflació galopant que patim, particularment en la cobertura de les necessitats bàsiques i sobretot arran de la crisi de la guerra a Ucraïna o altres? Uh-huh.
Bueno, diguem-ne, va al fil d'una mica del que comentàvem. O sigui, sumen totes les crisis, evidentment, sempre apunten, sempre afecten l'esglau més feble, no? El puntal més feble de la cadena. En aquest cas també passa el mateix. També seria cert que és fals pensar que estem malament perquè hi ha la crisi a Ucraïna, o almenys això és una mica el que intentem desmuntar. Estem amb aquestes situacions de pobresa i amb aquests indicadors tan dolents perquè els mecanismes d'igualtat social, d'igualació a través de la redistribució de rendes, etc., no estan funcionant. Penseu que, per exemple, que aquests indicadors se contemplen després d'un cop impulsades totes les polítiques de redistribució de rendes. O sigui, les persones, tot i cobrar rendes o percebre rendes, que són tot tipus de pensions, des de la renda garantida de ciutadania fins a altres tipus, tot i així encara seguim tenint aquests indicadors de pobresa. És una situació preocupant, tot i que de vegades ens interessa pensar que no, que diguem-ne, tot s'està millorant o s'està encarrilant. En l'informe s'apunta a la necessitat d'un cert canvi de les ulleres amb les que mirem la realitat, un cert canvi de paradigma. Cal començar a mirar la realitat amb un altre intent de transformar-la o pensar altres formes de transformar-la.
Uh-huh. Llavors, finalment, clar, aquesta situació imaginem que també ha d'afectar la salut de les persones. Uh-huh. En quin tipus de malaltia, o si teniu localitzat algun tipus de malaltia que
es generi? Jo, per la meva experiència concreta, ja us he dit que ECAS la formen part diferents organitzacions, jo estic més vinculat als temes laborals, i un dels efectes claríssims ha sigut tots els temes vinculats a la salut mental. Hi ha molta pressió en aquestes situacions, i hi ha molta més, bueno, ja es veu a la premsa, molt més automedicació, moltes més baixes per depressions, i molt malestar en general amb el tema laboral i amb el tema econòmic.
I alguna proposta que destaqui ja per acabar, Xavier, del document? Disculpa, que el temps és limitat.
Sí. Aviam, jo crec que... Us poso el meu exemple. O sigui, nosaltres estem treballant, diguem-ne, amb persones que estan patint, que no tenen feina, que l'estan buscant, i per mi descobrir, tot i formar part de l'equip assessor i de l'informe, descobrir que més d'un 10% de la gent que treballa és pobra, sí? I que això no canvia si no ho canviem, a mi això m'ha fet pensar. O sigui, no n'hi ha prou amb el que estem fent.
Sí, sí. Exacte, cal fer molt més. Cal fer mobilització, cal polítiques socials,
si podríem seguir. Cal fer més coses.
Moltíssimes gràcies, Xavier Orteu, membre d'ECAS i autor d'aquest informe Vides precàries, drets vulnerats. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre, la doctrina social de l'Església és protagonista en la recta final del llevat dins la pasta. Àngela, avui proposem una reflexió, un fragment de l'encíclica Caritas in Veritate, el punt 22. Què diu el Papa Benet XVI aquí?
Doncs aquí diu que la riquesa mundial creix en termes absoluts, però augmenten també les desigualtats. Als països rics, noves categories socials s'empobreixen i neixen noves pobreses. A les zones més pobres, alguns grups gaudeixen d'un tipus de superdesenvolupament malgastador i consumista, que contrasta de manera inacceptable amb situacions persistents de misèria deshumanitzadora. Es continua produint l'escàndol de les disparitats feridores del qual parlava el Papa Pau VI.
Ràpidament us recomanem entrar en el web d'ECAS, acciosocial.org, i alguns apunts d'agenda per acomiadar-nos. 21 de gener, aquest dissabte, a les 10 del matí, a la plaça de la Catedral de Barcelona, gravació del nou vídeo del col·lectiu Alcem la Veu. També el mateix dia, a les 11, a l'Església del Pi de Barcelona, acte i eucaristia en record i agraïment al llegat de Gaietà Casacoberta. També a les 12 del migdia, cercle solidari i manifestació a la plaça Catalunya, i fins a la plaça de Sant Jaume, a favor del poble i de les dones iranianes. I el 25 i 26 de gener, jornades de vaga dels docents i les docents, estudiants i sanitat. Hem d'acabar aquí el llevat dins la pasta. Teniu l'adreça sensedistancia@radioestel.cat. Gràcies, Àngela.
Gràcies, Ignasi. Bona tarda.
Fins aquí aquesta secció, llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.